Atenció a anuncis com aquest.
Puedes olvidarte de los síntomas de la gripe y el resfriado. Es eficaz frente al dolor de cabeza, la fiebre, los estornudos y la congestión nasal. Una fórmula eficaz.
O sigui que els antigripals es presenten com a remeis a gairebé tot, a tots els símptomes. És un pols que hi ha dins d'un sobre que el barreges amb aigua i prenent allò en marxa tot. Tots els símptomes de la grip. Joan Ramon Laporte és catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Institut Català de la Fundació de l'Institut Català de Farmacologia. Doctor, bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda, molt bé.
Què li ha semblat aquest anunci que acabem de sentir?
Bé, que com molts anuncis de medicaments promet molt més del que dona després.
Què dona després? Què dona després un antigripal d'aquests?
Quan comprem una torradora i no funciona, la tornem i ens tornen els diners. Però quan comprem un medicament i no funciona, si l'anem a tornar, no ens tornen res. A veure, aquests antigripals, aquest, no sé, i altres, tenen una mica d'algun analgèsic, com paracetamol, per exemple. Generalment poquet. I després tenen altres productes, que normalment són productes que, això que diuen de la congestió nasal, a l'anunci, o sigui, són productes que el que fan és vasoconstricció, que en diem en medicina, és a dir, les artèries i arterioles les fan més petites, més primes, sí, més estretes, de manera que arriba menys sang i menys líquid a la mucosa del nas, per exemple, i del coll, de manera que es desinfla i pot ajudar, tot això és teòric, eh?, a respirar millor.
És teòric, això? I a la pràctica, què?
A veure, és teòric per dos motius. Primera, perquè, per exemple, diuen els esternuts, perquè hi posen una mica d'un antihistamínic, i diuen, com que els esternuts són deguts a l'al·lèrgia, si posem un medicament antihistamínic que va contra les al·lèrgies, doncs ja en traurem. Ja traurem els esternuts. Com que la congestió depèn de que els vasos estan dilatats, doncs donarem una cosa perquè ja no es dilatin, sinó un vasoconstrictor, sí, i traurem la congestió. I com que et fa una mica de mal per tot l'organisme, et donarem una mica de paracetamol. Llavors, les dosis, teòricament, d'una cosa, de l'altra i de l'altra, són inferiors a les que s'han estudiat com a efectives. I no obstant, cal reconèixer, molta gent diu, jo prenc això i m'ha passat. Sí. O m'he pres i me l'ha tallat, etc. Sí, pot ser que te la tallin, pot ser que te la millorin, però és que també la grip i l'encostipat, perquè també hem de tenir en compte que no tot és grip, eh? Sobretot aquests anuncis van més destinats a altres infeccions, és a dir, respiratòries.
Processos catarrals.
Sí, processos catarrals, exacte, em diuen. I d'aquí a la grip, no? Si barregen, millor. Com més confusió hi hagi, doncs més vendrem, no? Però són medicaments que no tenen una relació benefici-risc establerta,
però,
doctor, de manera rigorosa.
No sé si ho entès bé, però vostè ha dit que les dosis dels principis actius i dels medicaments, vaja, que porten, estan per sota del que seria un nivell efectiu. Per què?
Per què? Doncs perquè els venen una mica més que com a medicines, els venen com a caramels. És a dir, si estàs encostipat, igual que podries tenir uns caramels d'eucaliptus, pots tenir allà uns, el que sigui, les marques aquestes que recomanen, i pots prendre'n, no sé, allò que no hi ha límit de prendre'n. I suposo que per això, per evitar-se problemes, hi posen aquestes dosis baixes.
Però, perdó, és ara, que això és el món al revés. És a dir, ens posen en menys quant...
Sí. Un placebo impur. És a dir, sí, un medicament que no esperes, des del punt de vista farmacològic, que et faci algun bé, però te'l fa. Llavors aquí ja entrem en el capítol d'explicar-nos aquestes coses més difícils d'explicar, que és perquè quan un té un encostipat hi ha estones que es troba millor i estones que es troba pitjor, sí, que no sempre coincideix amb si pren un medicament, perquè si un té la grip i es queda aixafat i es queda descansant, i com que es troba malament, a més de quedar-se descansant, es pren un medicament, llavors diu, el medicament m'ha fet bé. Sí, home, el medicament, el que has descansat, és una mica de tot, no?
I això que es diu també, de dir, quan estàs molt encostipat o quan notes que t'està sortint un encostipat o una grip, no et prenguis aquests medicaments perquè et tallaran els mocs, però després et sortirà més? Això és veritat? Perquè això també
és un comentari molt de
mare.
Sí.
Això només amb un determinat grup de medicaments sí que és veritat. És a dir, tots aquests que anuncien per la congestió són medicaments que normalment produeixen un alleujament immediat, però es parla que després torna a haver-hi, diguem-ne, el que en diuen congestió de rebot. És a dir, de moment l'apretes, però és com si estiguis apretant una cosa que vol sortir, una cosa que es vol inflar, que t'està inflant per l'altre cantó, deixes anar el peu i llavors, paf, s'infla més de pressa, no? És una mica això.
Tornant al que dèiem abans, jo no sé si, per resumir, podríem dir que les dosis són per sota dels nivells que haurien de ser els efectius, perquè les farmacèutiques tenen por del nostre comportament. És a dir, que ens prenguem més medicament del que ens hauríem de prendre.
Sí, seria una possible explicació. Jo tampoc diria que la causa és que ens tenen por de com ho fem, no? Però sí que convé saber que si un té realment dolor, més val que no prengui una cosa d'aquest tipus i prengui paracetamol a dosis plenes. Si un té una rinitis al·lèrgica, que normalment més que per virus són estacionals, però també n'hi ha per virus, és a dir, allò que traiem molts mocs i esternudem, però d'estat general estem molt bé, potser li convé prendre un antihistamínic. Jo personalment no me'l prendria. Jo m'esperaria que em passés i ja està, perquè no són coses que t'impedeixin viure. Però sí que és veritat que de vegades quan la gent està encostipada el que més li molesta és el que no pot respirar a la nit quan se'n va al llit.
Sí.
No? I per això de que has de respirar per la boca i tens el nas congestionat i no pots... En aquests casos potser sí, una mica d'algun medicament que tingui un d'aquests fàrmacs que són vasoconstrictors, perdoni que no pugui utilitzar paraules més fàcils d'entendre, eh? Però de fet són fàrmacs que el que fan és fer que, que vagi menys flux de sang al nas i a la mucosa nasal, i que per tant allò es desinfli, no? Suposo que això és fàcil d'entendre.
Jo crec que això s'entén perfectament,
doncs,
sí.
Aquests sí que et poden ajudar, però a dormir, no et curen la grip.
El problema és que moltes vegades tenim tot això alhora quan tenim la grip, no tenim només mal de cap, tenim mal de cap i tenim congestió i ens costa respirar.
Això ho diu vostè.
Sí, li dic jo que acabo de passar una grip fa un parell de setmanes i ho tenia tot.
Ho tenia tot.
Tot, doctor, eh? Tot el catàleg.
Però deu ser de tant parlar a les tardes, això. Jo, la gent que no es passem de tota la tarda parlant, quan tenim la grip no tenim tots els síndromes, en tenim algun d'una grip. Mm. Llavors, si tens una grip, home, fes simptomàticament el que creguis que has de fer. Si notes fumut d'estat general, no forcis la màquina, descansa, perquè el repòs pot anar bé. Però tot l'altre són mesures simptomàtiques que no es pot donar una recepta per tothom. Cada un, segons com es trobi, pot dedicar-se més al malestar del cos, al mal de cap o a qualsevol altra cosa. No?
Anem als oients. Marta, què diuen a través del Facebook?
Mira, l'Eva ens diu, jo n'acabo de passar una ben fotuda, llit, aigua, infusions i paracetamol. O el Pedro, paracetamol pel mal de cap i repòs. Acabo de passar una bastant potent que ha afectat a tota la família. I alguns oients el que diuen és que s'ha de prevenir, que no sé, doctor, si això és possible. Per exemple, el Francesc ens diu, s'ha de prevenir i tenir les defenses a punt. Al matí, en dejú, una cullerada sopera d'oli de lli i suc de dues llimones. Això ho mata tot, diu el Francesc.
A veure, doctor.
Per prevenir la grip, el que va millor és rentar-se les mans. Totes les altres mesures són molt, molt...
De debò?
Discutibles.
Les mans?
Sí, perquè aquests virus respiratoris els agafem bàsicament per contacte amb els dits i les mans. I després, quan ens toquem el nas, els ulls i a més, ja ens el toquem a l'organisme i a partir d'aquí ell ja va fent la seva feina en les mucoses, no? Bé, de la conjuntiva o del nas o de la boca, potser, però sobretot del nas i de la conjuntiva. Llavors, una cosa que es recomana molt quan hi ha situació epidèmica és rentar-se les mans. Els japonesos també ho resolen, a part de que renten les mans, quan es saluden no es toquen. Nosaltres, com que tendim a tocar-nos, doncs ens hem de rentar les mans 3 o 4 vegades al dia. Recordi que l'any 2009 una de les recomanacions que es feia a les escoles per la grip, quan hi havia aquella epidèmia que ens havia de matar tots, al final no va matar quasi ningú, i que va matar menys que qualsevol altre any, doncs resulta que una de les recomanacions a les escoles és que els nens es rentin les mans 2 o 3 cops durant el dematí. Bé, rentar les mans 2, 3, 4 vegades durant el dia, o si no em dona la mà a molta gent rentar-se les mans cada vegada que dones la mà a alguna persona, això millora molt, disminueix molt la transmissió i el contagi de la grip. Una altra mesura preventiva, la vacuna. La vacuna ens la recomanen per tot arreu, té molts interessos econòmics i comercials, però, de fet, els experiments fets, els assaigs clínics fets amb vacuna, el que indiquen és que la vacuna només és efectiva per prevenir la grip en malalts respiratoris crònics. En els altres, no hi ha cap prova de que serveixi per res, això que diuen que s'ha de donar a la gent gran, que s'ha de donar als malalts de cor i demés. Ja ho sé, que vostès diran que el Departament de Salut ha dit, però és que el Departament de Salut hi ha alguns talibans que estan allà fent això, hi ha altres departaments que no.
Home, talibans, doctor, tampoc no deuen ser.
Talibans de les vacunes, perdoni, talibans de les vacunes que, a més, ho sé, haurien de fer declaració dels seus conflictes d'interessos i de quan ells, o sobretot la seva institució, la institució per la que treballen, pobra dels laboratoris que fabriquen de vacunes. I això li dic molt seriosament. Perquè hi ha moltes opinions que sé que les fa gent que tenen aquest tipus de conflictes d'interessos. Jo crec que vostès també, abans de demanar una opinió sobre alguna qüestió mèdica a algú, li haurien de preguntar si té un conflicte d'interessos, que no és un pecat, és simplement tenir un interès que pot alterar la teva opinió professional, que és el principal. L'interès és secundari, és que tu t'enriqueixis amb una cosa o amb l'altra, però el principal és que com a professional tu et portis com t'has de portar. I això és un conflicte d'interès, no és un pecat, hi ha molta gent que ho té, jo prefereixo no tenir-los.
Qui té conflictes d'interès, qui és exactament dins del Departament de Salut, o és el propi Departament de Salut? Perquè, clar, vostè diu que tenen conflictes d'interès, però es tractaria de dir quins conflictes d'interès, no?
Comunicació i que estan ben relacionades amb el Departament de Salut i que de vegades el Departament de Salut utilitza com a portaveus d'opinions oficials que ens venen dient que ens vacunem de la grip quan comença la temporada o que ens venen dient que ens vacunem del papiloma, també, i totes aquestes qüestions. És a dir, hi ha vacunes que costen molt barates, però hi ha vacunes que són molt cares i que precisament són les que més se'n discuteix l'eficàcia. Miri quina cosa tan curiosa. La vacuna de la grip, abans de l'epidèmia inventada del 2009, costava 60 cèntims d'euro. Ara costa 7,20 euros, a partir del 2009. Quin interès hi ha darrere d'això? La vacuna del papiloma, que tenen tant d'interès en que tots els nens i nenes es vacunin, costa centenars d'euros. La gent hauria de saber això. Per cada vacuna hi ha un percentatge que es reparteix entre la gent que promou la vacuna. Això va així. I això es pot fer d'una manera mafiosa o d'una manera totalment legal. I això s'acostuma a fer d'una manera totalment legal. Però es fa. I encara que sigui legal, s'influeix sobre l'opinió.
Doctor, un altre dia parlem de les vacunes, però avui era sobre la grip. Moltíssim